el programa a la ràdio a l'escola.
Bona tarda a tothom. Som els alumnes de l'Escola Montsant de la Bisbal de Falset i aquesta tarda us parlarem sobre el nostre poble.
El nostre poble és molt petit, però bonic. Està edificat damunt d'una gran roca i, per la part de baix, hi passa el riu Montsant.
Sí, jo em sona dita que ho diu. La figuera està molt alta.
Aquesta la sabem tots.
Cavall és molt acabat.
La Bisbal de Luna roca i Margalef en un quadrat.
Com diu la dita, les cases estan construïdes damunt la roca.
El nostre poble està situat a la comarca del Priorat, al peu del Parc Natural del Montsant. El difícil accés per carretera, la dificultat del terreny i el clima cru de l'hivern han estat els causants de la singularitat del nostre poble.
Vaig sentir la tele que era un dels pobles més petits de Catalunya. Van dir la paraula micropoble. Sabeu quantes persones hi viuen?
Sí, ho hem anat a preguntar a l'Ajuntament i som 218 habitants. La secretària ens ha dit que abans hi havia més gent, però han anat marxant.
Comptem amb un entorn i un estil de vida privilegiat, com la resta de pobles de la comarca. Per aquest motiu, com ja sabeu, aquest any la comarca del Priorat presenta la seva candidatura a ser Patrimoni Mundial Natural de la UNESCO.
Sí, perquè tenim un paisatge natural molt bonic i que cal preservar perquè no es perdi.
És que el nostre poble és molt bonic.
A mi del meu poble m'agrada tot. El carrer, el riu, el portal.
El riu, ja granate, gripau i ànic.
A mi m'agrada jugar carrer.
A mi també.
I a mi m'encanten les carreteres. Quan vaig a Mora, puc mirar cotxes, muntanyes, pedres. I li dic al papa, podem parar per agafar pedres.
A mi m'agrada perquè podem jugar a fer cabanes.
I a tu, Janis, per què t'agrada el poble?
A mi m'agrada a la granja a veure toixinet.
M'agrada perquè el dissabte puc anar a treballar amb el papa i amb el padrí, el tros.
Com diu en Quim, el poble conserva, com la majoria de pobles de la comarca, la tradició agrícola. Els pagesos cultiven la terra per obtenir-ne principalment oli de les oliveres, però també alguns fruites com els ametllers, presseguers i algun xirrerer.
No hi ha indústries, ni la majoria dels serveis que ofereixen les ciutats, però a canvi és un poble silenciós i tranquil, en el qual els nens poden jugar al carrer amb la tranquil·litat i anar a fer passejades per la muntanya i els conreus.
El poble té molts indrets particulars i us els volem explicar perquè els conegueu i per no deixar-nos en cap, ens acompanyaran alguns veïns.
La font, construïda al segle XIX, és més que centenària. Porta l'aigua des d'una mina natural del Montsant. La mina està situada al costat de la cova d'en Benet.
El 1890 es va inaugurar amb gran solemnitat. Va suposar una gran millora. A la gent ja no li calia anar a buscar l'aigua al riu.
Però jo crec que el molí antic és un dels llocs més bonics del poble. Era un molí privat que recentment ha estat reformat per l'Ajuntament i l'ha convertit en un museu a l'aire lliure.
El dia de la inauguració van explicar com funcionava. Les olives anaven a la mola, i allà les trituraven.
La mola és aquella pedra tan grossa que rodava?
Sí. La pasta que sortia de la mola es posava en cofins que anaven a la premsa.
La premsa estrenyia la pasta i el suc que sortia d'aquella pasta anava a les bassetes i allí se separava l'oli de l'aigua. Finalment, l'oli verge es guardava al trull.
Sí, el molí és molt bonic, però no us oblideu de la cova amb boixa.
Tens raó, és un altre lloc molt bonic. Dins la cova hi ha una gran estalactita.
S'ha anat formant al llarg de molts anys amb les gotes impregnades de calç que es precipitaven del sostre de la cova.
I què me'n dieu del bolet, que està molt a prop de la cova amb boixa?
És una roca en forma de bolet.
S'ha format perquè l'aigua de riu que abans passava per ahir va erosionar la part de baix de la roca, deixant la part de dalt de la roca sense erosionar i així donant-li forma de bolet.
I la cova foradada?
És un dels llocs més curiosos del poble, però està una mica lluny i s'ha d'anar amb compte perquè de sobte et trobes un forat al terra, que és el sostre foradat de la cova.
Això si vas per dalt. Si vas per baix et trobes el tros de roca que ha caigut. És millor no quedar-se gaire, perquè jo tinc la impressió que encara falta un tros de roca per caure.
No pateixis per això. Aquesta roca deu fer mil anys que va caure.
S'oblideu del grau!
És el lloc amb les millors vistes del poble. Cada any, al setembre, es fa una excursió per canviar la bandera. Cada vegada s'hi apunta més gent.
Però, sens dubte, l'indret més especial del nostre poble, pel seu valor històric, és la cova de Santa Llúcia, situada a 1,5 km del poble. Li diem cova, però en realitat és una balma.
La van utilitzar com a hospital durant la Guerra Civil, perquè és una cova molt gran, que queda molt amagada des de l'aire.
Queda amagada perquè al damunt hi ha conreus.
Tens raó, però deixem que ens ho expliqui l'Enric, qui va ser alcalde durant molts anys i ha dedicat molt temps a investigar i buscar informació sobre ella.
Doncs sí, és un lloc molt interessant, la cova de Santa Llúcia, però el seu interès ja és anterior a la Guerra Civil. És un lloc ja que l'utilitzava l'home des de la prehistòria. Més tard allà tenia ja un valor, diguéssim, místic i religiós. Els eremites, els ermitans que diem, s'hi van instal·lar allí en altres coves i altres ermites de l'entorn i eren respectats, en l'època musulmana eren molt respectats. Aquesta cova doncs, va passar a tindre en principi, ja més recent, un caire doncs, de lloc de culte del cristianisme, però és a partir de la Guerra Civil quan aquest interès s'incrementa a l'instal·lar allí un hospital de guerra de la Batalla de l'Ebre. Des d'aleshores doncs, la cova va servir d'hospital en aquella gran tragèdia i allí doncs, arribaven els ferits que portaven des de l'Ebre. Molts arribaven morts i anaven directe al cementiri i altres, els ferits, intentaven curar-los allí. No tots s'hi curaven, molts morien i doncs el cementiri, el seu lloc de destí, i estan allí enterrats. En aquella cova doncs, hi van passar molta gent, molts metges, sobretot de les brigades internacionals, que pràcticament van vindre de tot el món. I per fer-vos una idea, hi ha un d'aquests metges, els el descriu molt bé, és el metge Douglas Jolly, que va vindre de Nova Zelanda, és a dir, de l'altre cap de món. Va vindre aquí i ell, en el seu llibre de cirurgia de guerra que va escriure la Guerra Mundial, ens la descriu com un hospital que comptava amb uns 100 llits, 3 quiròfans i 6 equips quirúrgics mòbils. Cada un dels quals d'aquests equips estava compost per 14 persones, entre es podia fer operacions desplaçant-se, una ambulància, un camió, personal de suport, també un barber portaven, és a dir, tot el necessari per poder operar fora doncs, dels hospitals fixos. I aquest metge doncs, ens el descriu molt bé a l'hospital. Van passar per allí molts metges de les brigades internacionals i també d'aquí, catalans, un dels quals va ser el doctor Reginald Saxton, que va ser el que va idear de fer les transfusions de sang refrigerada, que no calia fer doncs, de braç a braç de persona, sinó que es portaven la sang des de Barcelona o des d'altres hospitals fixos importants i ells feien les transfusions d'aquesta sang. Però si hi havia dificultats, això, com que estava prohibit, no s'ha dit, però pràcticament és cert, perquè el Paul Preston doncs, ho explica, si hi havia dificultats de sang, pel motiu que sigui, inclús se van a fer transfusions de sang de cadàvers. És a dir, els morts, que recent morts, intentaven aprofitar la seva sang per un altre que la necessitava. Això estava molt prohibit i pràcticament no es deia, però se'n va fer perquè hi ha algun testimoni que ho diu que ho va fer. És a dir, fixeu-vos doncs, el que es feia allí. Llavors allò era doncs, un lloc de tragèdia, perquè els testimonis que ho expliquen diu que era horrorós, dels crits i els xills dels ferits. Allí doncs, hi van morir molts soldats joves, alguns de 16 i 17 anys, que estan enterrats al cementiri. També hi va morir algun nen, concretament de La Palma, de 3-4 anys. Hi va néixer un nen també, és a dir, allí es feia de tot. i a partir d'aquí la cova ha guanyat el seu interès històric i sentimental. Acabada la guerra, allò va quedar doncs oblidat. Allò feia por a la gent, allò. I va quedar doncs pràcticament abandonat. Inclús la imatge de la Santa Llúcia que hi havia no es va restituir fins a l'any 1950 o 51. Però bueno, va quedar allí i el brossam ho anava envaint tot, de tal manera que pràcticament no s'hi podia entrar. Quan l'Ajuntament, quan va morir Franco, solien passar pel poble hi ha persones que hi havien estat i com que a casa teníem el forn, la botiga i el preu de carrer, molts entraven preguntant per la cova. Persones que hi havien estat, que els havien curat o que algú hi havia morit, doncs volien conèixer el lloc i volien tornar allí. Quan hi arribaven, entre llàgrimes i plors, doncs s'emocionaven. Vista d'això, hi ha aquells anys que tenia aquest interès, l'Ajuntament va creure doncs, que això s'havia de recuperar. A l'ermita que hi havia, doncs s'hi afegia aquell lloc de tanta història, tan emotiu, tan trist, que era necessari recordar-ho. Aquesta cova, com era de propietat particular, no es podia actuar allí. Primerament vam haver de demanar permís als propietaris si la podíem netejar, i l'any 1983, aprofitant la festa de l'arbre, se va començar a netejar, es van plantar arbrets, i són molts d'aquells arbres que veu per allí, a més dels que hi havia ja al parc natural, molts d'aquells arbres els van plantar xiquets o xiquetes com altres, petitets, i ara són grossos. Doncs bueno, i allò va ser doncs, uns anys que encara no era titularitat de l'Ajuntament, no s'ho volien vendre. I fins a l'any 1991, que es va arribar a un acord amb els propietaris, la vam poder comprar. Va costar, en aquell temps, 2 milions de pessetes, és a dir, uns 12.000 euros d'ara. I a partir de llavors doncs, va poder treballar ja amb més soltura, amb més autoritat, poder fer tot el que es podia fer i pràcticament ha quedat tal com està ara. A partir d'aleshores doncs, ja la cova s'ha anat coneguent i últimament doncs, amb la vinguda dels brigadistes, de la gent que ho heu anat trobant, de coneixent històries, s'han fet documentals, s'han fet pel·lícules, doncs ha guanyat amb interès. Aquesta és la història de la cova. Per què conèixer la cova? Jo, doncs, la cova, la primera vegada que hi vaig estar, tenia 5 anys. Era l'any 1948 i era un any molt sec, que la font donava poca aigua i hi havia molta gent esperant. Doncs, bueno, mon oncle va agafar la mula i vam anar cap allà a la cova. I allí, doncs, vam pliscantis i mentre estàvem per allí em va explicar, doncs, que allí hi havia un hospital de guerra que curaven i morien soldats. Allò em va cridar molt l'atenció, però més sobretot per l'olor que vaig sentir. Una olor que no tenia res a veure doncs, ni en els arbres de l'entorn, ni els boscos, ni els conreus, és a dir, olor de camp. Això era totalment diferent. I això m'intrigava fins que més endavant, doncs, amb una crònica, amb un reportatge que va fer l'Àngela Jackson a la revista americana The Volunteer dels brigadistes americans, doncs una dona britànica deia que si anaves a donar un tomb pels voltants de la cova se podia sentir l'olor de la mort. I aleshores vaig reduir doncs, que allò que sentia jo era olor d'hospital, de cloroformo, de desinfectants, de restes d'amputacions, és a dir, tot. Tot aquest olor que feia doncs, encara durava un cap de 7-8 anys, encara se sentia. I encara es va sentir uns anys més. I més grandet ja, que ens valíem per nantres, que teníem 8-9 anys, que anàvem per allí, doncs, gratant per aquells talussos, em sortien restes de braços, d'ossos, de cames, que estaven amputats i que estaven mig enterrats per allí. D'aquesta, doncs, poc més o menys l'interès particular que vaig tindre a partir de llavors de la cova.
Moltes gràcies, Enric, per tot el que ens has explicat. És molt interessant.
Per sort, ara a la cova anem a passar-ho bé amb els amics, a fer barbacoes, calçotades, però en aquell temps els soldats van patir molt.
Doncs això és el nostre poble.
Esperem que us hagi agradat tot el que us hem explicat i us convidem a visitar-lo.
Però no cal que vingueu tots el mateix dia, que el poble és bonic però petit.
Un moment, no marxeu encara. Abans, una endevinalla.
El paisatge del Llobregat volia pintar. Feliz yo sería.
Aquest programa l'hem realitzat els alumnes de l'Escola Montsant de la Bisbal de Falset. I comencem per l'Ariadna, que fa P3.
El Quim fa P3.
Soy Ani, P4.
Soy el Adil i faig P5.
Soc el Guillem i faig primer.
Soc el Mario i faig primer.
Soc el David i faig segon.
Soc el Biel i faig segon.
Soc l'Albert i faig tercer.
Soc el Marc i faig quart.
Soc el Roger i faig quart.
Soc el Didac i faig quart.
Soc l'Andrei i faig cinquè.
Soc el Daniel i faig sisè.
Soc la Laia i faig sisè.
Soc la Nerea i faig sisè.
Soc la Paula i faig sisè.